Una llar col·lectiva és un programa en 3 episodis que ens apropa a diferents mirades sobre la pobresa, com ens afecta i com col·lectivament podem fer-hi front. És fruit d'una conversa a 6 veus enregistrada en directe al Canòdrom. En el segon episodi veurem com es retrata la pobresa des de la finestra de les xarxes socials. Si no has escoltat el primer episodi, atura't i repesca'l abans de continuar. Continuem ara amb el nostre viatge aturant-nos a contemplar com es veuen aquestes absències a través de la finestra que ens ofereix internet. Sabeu, les xarxes socials són marcs a través dels quals veiem altres mons, coneixem també altres realitats, però moltes vegades es veuen alterades pels algoritmes i deformades per biaixos ideològics. Pol, des de Cuello y Largo feu una tasca divulgativa sobre com actua l'extrema dreta en les xarxes socials i com s'ho fan per manipular la realitat de les persones més vulnerables. Què feu exactament?
Bueno, gràcies, Laura, i gràcies també a les compis de Ràdio Canòdrom per convidar-me. Bueno, des de la feina que portem fent des de Cuello y Largo a les xarxes socials, com hem vist com operen aquest tipus de discursos ultraliberals i molt vinculats a l'extrema dreta, hi ha un gran solapament, no?, entre aquests dos discursos i molta connivència. I bé, jo m'he escrit, com que m'han dit que tenia un temps una mica així acotat, m'he escrit un text per com anar més al gra, vale? Així que si us sembla bé, doncs us el llegeixo. Llavors, bueno, a les xarxes socials hi veiem amb alarma i perplexitat com s'escampen discursos obertament d'odi amb la completa deixadesa, per no dir la total complicitat, de les pròpies xarxes. No oblidem que aquestes són grandíssimes i multimilionàries corporacions de Silicon Valley i que tenen, per tant, uns objectius i uns interessos molt clars. S'està acoplant o alguna cosa? Sento com una mica de pito. No, vale. Continuo. Per res, són espais neutres. Sí, vale. Perdó. Bueno. Sí, no? És que no sé. Ara m'he distret. Ah, vale. Vale, ja està tot aclarat. Per res, són espais neutres, com deia, les xarxes socials, per molt que s'intentin presentar com a tals. Aquests discursos d'odi agafen forma de rebuig, menyspreu i discriminació cap a les persones migrants, racialitzades, cap a les dones, cap al col·lectiu LGTBIQ+, i en definitiva cap a tots els col·lectius històricament estigmatitzats i minoritzats. És un contingut que dona moltes i moltes visites i, per tant, molts diners. Així que barra lliure i fins i tot en ocasions aquest contingut és suggerit pels propis algoritmes de les xarxes. En aquesta línia, l'odi a les persones pobres no és cap excepció. La porofòbia es filtra a les xarxes socials com a cadena de transmissió lògica i necessària del pervers engranatge capitalista en què ens ha tocat viure. Els discursos antiimpostos i a favor del desmantellament dels serveis públics, a.k.a. privatització dels mateixos, inunden de visites perfils ultracapitalistes i ultraliberals, alhora que gurús d'aire sectari tipullados et diuen, amb tot totalment despectiu, és clar, que no fer barpis correctament és de milaurista. Així, ser milaurista, situació de precarietat en què es troben moltíssimes persones treballadores a dia d'avui, es converteix en objecte de burla i menyspreu que arriba a milions d'usuaris, i molts d'ells són menors d'edat. Uns discursos totalment alienants i alienats que posen tot el focus sobre l'individu i el situen com a únic intransferible responsable de la seva situació, ometent per complet la realitat capitalista que l'envolta. Discursos que ignoren deliberadament que no tothom té accés a les mateixes oportunitats, que com bé sabem són tremendament determinades pel context familiar i l'entorn on s'ha crescut, ni tothom té les mateixes habilitats per adaptar-se a les exigències d'aquest violent sistema. Així, aquests discursos fabriquen un raonament tautològic en què el problema de la teva realitat ets tu i si fent el que et diuen aquests gurús no aconsegueixes canviar-la, no aconsegueixes el Lambo, serà perquè no ho has fet bé, perquè no has aguantat, perquè no hauràs estat prou un fucking hombre de valor. És a dir, segueix i seguirà sent sempre culpa teva, passi el que passi. D'aquest tipus de discursos n'estan plegades les xarxes. No has aprofitat bé la teva llibertat, no t'has esforçat prou, no has tingut prou talent o prou habilitat. Ergo, és culpa teva. Al final és el més fàcil, no? Culpar l'individu i així tots tranquils. D'aquesta manera el sistema funciona bé i no hi ha res a canviar. És clar, és molt més fàcil culpar un sol individu i a més empobrit que el totpoderós sistema capitalista. Però està clar que no ens ho empassem. No haver estat capaç o no haver sabut o no haver volgut amotllar-se a aquest capitalisme salvatge no et fa ni menys persona ni menys mereixedora de viure amb un mínim de dignitat. Però col·lectivament se'ns ha ensenyat a no veure-hi, a viure cecs. Se'ns ha acostumat a no veure la persona que cada dia ens ven 5 encenedors a 1 euro al transbord del clot o a passar com si res per davant de la que està tot el dia asseguda al portal de l'Àngel amb el cap abatut i la mirada trencada. No només no les veiem, sinó que sembla que ens molesten. Sembla que els poderosos i mandarins d'aquest sistema de misèria no els agrada veure la pobresa que el seu propi sistema genera. I d'aquí, infàmies, estil pla endreça, en podríem dir pla porofòbia i així, ens deixem estar d'eufemismes, i els pobres, doncs, podem arribar a acceptar que existeixin, però que no molestin, que vagin a plorar serveis socials si volen, però que no es mostrin, que passin la seva pobresa en silenci, d'amagat i sense molestar. No? Perquè, és clar, els pobres no fan bonic i el que volem és que Louis Vuitton vingui a fer una desfilada al Parc Güell. Així que, pla endreça, i aquí no hi ha res a veure, segueixin comprant, que això els farà sentir millor. Veure la pobresa ens posa de relleu el nostre privilegi, la nostra sort, i alhora ens recorda que participem d'un sistema miserable que permet aquestes realitats. No només les permet, sinó que les perpetua. És més, li són necessàries. D'alguna manera ens avisa a totes les demés del que pot passar si no ho veïm, si no paguem religiosament el lloguer o la hipoteca, si se'ns acut portar-hi la contrària al superior a la feina, etc. És l'avís i el recordatori de que aquí ningú està 100% lliure de caure en la pobresa. Perquè per molt que mamem aspiracionisme fantasiós, el 99% estem infinitament més a prop del carrer i de la pobresa que del Lambo. Pobresa que es manifesta als carrers i a les llars, pobresa energètica, com pobresa alimentària, pobresa habitacional i moltes altres formes de pobresa com les que comentaven les companyes. Formes de violència d'un sistema inhumà que hem après, hem interioritzat i sense saber ben bé com, hem acabat acceptant. Per sort, però, milions de persones de tot el món ens organitzem i treballem cada dia per visibilitzar i acabar amb aquesta forma de violència, perquè tenim molt clar que la nostra felicitat només serà plena si és compartida i només serà plena si és col·lectiva. I fins aquí la meva aportació.
Moltíssimes gràcies, Pol. Doncs m'agafo això últim que deies, que per sort en aquest context també trobem diversos col·lectius que treballen per la justícia global i que denuncien la proliferació de discursos d'odi. Per exemple, Montse, ens pots explicar com heu vist aquest fenomen des de la fede.cat?
Fatal, com l'hem de veure avui. Jo vinc de la ràdio clàssica, no dels podcasts immersius, i no m'he escrit res, o sigui que faré el que pugui. ¿Vale? Parlar després és impossible, o sigui, pràcticament ja han dit, ja han posat el marc absolut, no?, del que ens trobem. La fede.cat som 128 organitzacions de pau, drets humans, cooperació, i llavors el que sí que tenim és, des de la finestra, el que veiem és el més immediat, el que està més a prop, però també el que està molt més llunyà, i sí que ens adonem de com bé ha explicat Samu, està absolutament tot això interrelacionat, el que està més a prop, el que està més lluny, i sovint aquestes dues distàncies s'encarnen justament en el cos de les persones, migrades. Tots els organismes, totes les ONGs, tots els organismes de control de discurs d'odi ho demostren, o sigui, totes les dades ens diuen que està augmentant sobretot des de la pandèmia, exponencialment el discurs d'odi, el hate a les xarxes socials, òbviament contra les dones, el grau de misogínia i odi és bestial, les persones LGTBI+, són un col·lectiu també que són objecte, no?, de tot aquest odi, i òbviament les persones racialitzades i les persones que professen l'islam, no? O sigui, són com els objectes, no?, de tot aquest odi, no?, que explicava ell abans. En el cas de les persones racialitzades, això racisme ha establert com a tres narratives, no?, com a tres narratives d'odi, no?, diferenciades. El típic és que s'aprofiten dels impostos, és que s'aprofiten de les ajudes, o sigui, aquest és un dels èxits, no? Són una amenaça i són inferiors. O sigui, aquestes serien com les tres narratives d'odi, no?, més habituals en el cas de les persones racialitzades. L'Observatori Espanyol contra el Racisme i la Xenofòbia diu, bueno, o sigui, l'Observatori Espanyol, si us interessa aquest tema, fa mètriques i fa anàlisis de l'odi a xarxes, del discurs d'odi, de fet, de manera trimestral o semestral, o sigui que ho controla molt, i diu que el 60% del hate digital és contra les persones emigrades nord-africanes i que professen l'islam. O sigui, és el volum és bestial, no? Llavors, una de les coses més preocupants, tornem al Lambo, ¿vale? Una de les coses més preocupants, justament un dels últims estudis que ha sortit d'una entitat d'Axem, parla del discurs d'odi i com interrelacionen ells i les adolescents amb això. ¿Vale? Perquè sí que ens adonem que, bueno, l'ultradreta, com està pujant l'ultradreta i quin biaix té de gènere i d'edat. O sigui, tot el tema de que els xavals joves, no?, doncs, bueno, estan molt exposats i això té una conseqüència pràctica, és que voten aquesta gent, no? Llavors, bueno, doncs en el cas dels adolescents, la influència dels fachatubers és molt bèstia i aquest estudi també, no?, doncs mostrava justament el mateix, que el hate dels i les adolescents és bàsicament un hate racial, d'odi racial, bàsicament, no? O sigui, les persones negres, marroquines i gitanes. O sigui, són l'objecte, no?, de l'odi digital, sobretot dels i les adolescents, o sigui, gent que està creixent i que està conformant el seu capet d'aquesta manera, no? Llavors, quin és el problema? El problema és que aquest discurs d'odi no es queda a les xarxes. El problema és que els delictes d'odi estan creixent i no només són de caràcter digital, però això acaba tenint unes conseqüències i s'acaba manifestant de moltes maneres i acaba convertint-se en agressions reals o en violències digitals, o quedar-se en violències digitals o convertint-se en agressions reals. L'any passat a Catalunya es van denunciar, va haver-hi 270 denúncies per delictes d'odi per motius racials i no eren els primers a la llista. Sí, els LGTBI estaven per davant encara. O sigui, encara hi havia més, no?, delictes d'odi que es van denunciar aquí a Catalunya l'any passat en aquest sentit, però bueno, els segons de la llista són... I llavors us podeu imaginar, com deia, l'encreuament, o sigui, de la violència LGTBI racialitzada, no? Llavors, afortunadament, alguna cosa s'ha avançat en legislació, però també suposo que als mitjans de comunicació també ho heu vist, que ja hi ha sentències fermes contra el hate digital. O sigui, des de fa finals de l'any passat, que amb 7 persones de Melilla els hi van posar 2 anys i mig de presó, a el que va sortir ahir mateix del Tribunal Suprem, d'un cabo, que no sé com es diu en català, de la Guàrdia Civil, que l'han expulsat del cos per justament ataques racistes. I en aquests dos casos l'objecte de l'odi eren menors no acompanyats, que també són un col·lectiu especialment assenyalat. O sigui, són subjecte d'odi molt especialment. Aquest senyor, aquest guàrdia civil, a més era en el moment, no, que estava passant tot el que estava passant aquí amb els centres de menors a Canet, doncs aquest senyor va agafar un vídeo de Xina, d'algú que estava que estava maltractant a la seva dona o a una dona xina, i va dir que, era, que eren els menors no acompanyats de Canet, i bueno, va escopir molta merda. I bueno, ja en el seu moment la sentència ja va ser de 15 mesos i 1.600 euros, però ell, o sigui, si ara ha sortit la sentència del Suprem és perquè ell va apel·lar. Vale, finalment, afortunadament, el Suprem l'havia confirmat la sentència i el cos l'ha expulsat. O sigui que alguna cosa positiva hi ha, però això no deixa de ser la demostració. Això sí, la majoria de delictes d'odi de 1 a 10 no es denuncien. O sigui que el que estem veient és la punta del iceberg, no? de tot l'odi, tot el hate que hi ha. Llavors, el que crec que sí que és significatiu, com ell també ha comentat abans, és que tot això, més enllà de que hi hagi aquesta onada, això té unes raons d'onada política, sociològica, que té molt a veure amb el que dèiem abans de les persones adolescents i de l'entorn, no? I del context, com s'està dretitzant, de la lepenització de les consciències, o sigui, tot això, tot aquest moviment, però també és veritat que això té uns interessos polítics clarament de l'ultradreta, però té uns interessos econòmics, claríssim. Llavors, el que és molt heavy és que Meta, que és Facebook de tota la vida, més Instagram, que ara es diuen d'una altra manera, o sigui, la pròpia gent de Meta ha analitzat el seu, com es produeix tot això a les seves pròpies xarxes. ¿Vale? I ells mateixos han fet proves i han descobert que només traient 10 perfils tòxics s'acabava amb el 70% de l'odi. ¿Vale? Però aquesta mateixa gent o un departament que ha fet això, doncs ells mateixos han reconegut que havien reposat 10 perfils perquè aquests 10 perfils manifestament tòxics suposaven 19 milions d'euros en publicitat. O sigui que l'odi té unes raons, o sigui, l'odi, la polarització, aquestes tendències tan bèsties de les xarxes que sovint pensem és que les xarxes són així, ens polaritzen. No, els algoritmes no són així, els algoritmes, la tecnologia no és neutra, els algoritmes els dissenya algú, les màquines funcionen d'alguna manera per alguna cosa i en aquest cas tota la polarització i tot l'odi té uns beneficiaris claríssims. En aquest tema, com en tants d'altres, follow the money. O sigui, aquí està clar que hi ha uns interessos, que el nostre clickbait i aquella curiositat natural que tenim de veure segons quines coses, pues, tota la roda de la viralització suposa molts diners i hi ha molta gent que s'està aprofitant tant perquè els nostres adolescents acabin veient les coses que veuen i els motors de cerca els acaben recomanant les coses que els recomanen, com els beneficis econòmics que suposa això. O sigui, que tot aquest moviment i tot aquest odi no és natural. O sigui, és incentivat i és incentivat amb uns interessos molt, molt concrets.
Moltes gràcies, Montse, per aquest anàlisi. I és que la veritat és que veure l'odi a través de la finestra digital ens pot deixar glaçades, però quan a més travessa la nostra existència, això té efectes devastadors. Deixeu-me anar amb vosaltres, amb Samu, amb Mar. Com viviu vosaltres aquestes violències? Com es sobreviu a l'odi a través de les xarxes? Sí.
Doncs des del punt de vista del poble gitano, en tant a treballadora de la Fundació Secretariado Gitano de l'Àrea d'Igualtat de Tracte, concretament, ens trobem en un moment particularment preocupant, tant pel monitoreig que fem habitualment de les xarxes, sigui de discursos d'odi dels usuaris com a tal a nivell a títol individual, com de l'ús del llenguatge que fan els grans mitjans de comunicació. A nivell d'usuaris, s'ha detectat conjuntament amb la Unió Europea en el seguiment del Codi de Conducta de xarxes socials que ha arribat a ser per davant, una mica per davant dels discursos d'odi homòfobs, el col·lectiu que més odi rep, sent 2022, un any en què excepcionalment va encapçalar quasi va representar el 20% d'aquests fets. L'any passat, a la Secretaria de Gitano, de tots els casos de discriminació que duem a terme, que tirem endavant amb litigi estratègic, 100 van ser de discursos d'odi per part, el que deia, d'usuaris. Sí que hi ha punts en comú, no?, dels discursos antigitanos amb molts d'altres, però trobem, quan observem, no?, quins són els missatges que es llencen, que hi ha una part ja molt descarada de missatges que podem veure, o sigui, ja no un paral·lelisme, sinó que són calcats els que tenia Hitler en el seu moment, fins i tot a un nivell d'essencialisme, com doncs, per exemple el Covid, el missatge, el tipus de missatge de discurs d'odi que més es va propagar era que los gitanos propaguen el Covid, ja com una qüestió, això, molt essencialista, després també doncs, relacionant, com sempre, amb el saltar-se la llei, amb formes de fer determinades, i amb aquest caldo de cultiu que es va generar el 2020, que va ser un any molt, molt, molt tens, el 2022 ens hem de recordar dels successos de Peal del Becerro i d'Illora, que van arribar a traspassar les pantalles i arrel d'un acantoixament que pot ser quotidià en qualsevol altre lloc, sí que va haver-hi una crida a través de xarxes cap a la violència, cap a les persones gitanes, que va portar a gran part de la població gitana d'aquests municipis andalusos a haver de marxar de les seves cases, perquè inclús es van arribar a incendiar llars, es va apallissar a persones, i és el que dic. Després parlaré de, precisament, això també ha sigut una mica la finestra d'oportunitat per poder tirar endavant experiències d'organització i de defensa col·lectiva, però és això, ens trobem en un punt que excepcionalment és potser dels àmbits on més s'està expressant aquest discurs d'odi.
Mm-hmm. Samu?
Pues... Yo sinceramente no sé muy bien qué aportar a esta discusión desde el sin hogar. Realmente es una cosa que quizás no hemos trabajado. Lo que me hace pensar que de pronto una estrategia de resistencia, que escuchando a las compañeras pienso, bueno, lo importante que es generar legislación y como estructuras sociales que de alguna forma señalen estas tecnologías, ¿no?, que de alguna forma amplifican esos discursos de odio. Pero entonces que me hace pensar en que puede haber otras estrategias que también no solo se preocupen por la amplificación, sino por la existencia misma del discurso de odio, ¿no? Entonces, no, pero no sé muy bien en ese sentido. Quizás lo primero es que reconocer que dentro de las personas que recibimos ese odio, no solo en las redes, sino en las calles, muchas veces, esto es por experiencia personal, existe una dificultad para verbalizar esa violencia porque hay una gran vergüenza de haberla vivido, ¿no? Como, entonces creo que de alguna forma puede haber una resistencia como desde el solo hecho de nombrarla, de nombrar esas violencias. Y eso es algo que sí hacemos en el sindicato. No específicamente refiriéndonos a la al pero bueno, me dejan la duda, voy a preguntarle a las compañeras porque puede que haya ahí algo que no esté, que esté por trabajar. De todas maneras sí me gustaría ampliar como el concepto de violencia en las redes o violencia en el ámbito digital, mejor aún, para no solo reducirlo a las redes sociales, y pensar por ejemplo cómo la brecha digital afecta por ejemplo a las personas migradas. Específicamente en la obtención de papeles, ¿no? Entonces, durante el COVID hubo una política pública de volver todos los trámites online. Entonces, todos los trámites que se hacían para la obtención de los papeles de residencia se hacían de manera presencial y a partir del COVID se empezaron a hacer de manera online. Entonces, eso ha generado como una opacidad y una oscuridad en los procesos que hace que ahora sea súper difícil encontrar una cita para poder hacer los trámites, para hacer los papeles, y que además después sean mucho más largos los tiempos de espera para resolución de los casos, ¿no? Me estoy saliendo del tema totalmente.
No, no.
Pero creo que es importante señalar que la violencia también se da, no solo la violencia digital, se da de muchas maneras, ¿no? Y para nosotras en el sindicato eso sí lo tenemos clarísimo, y de eso sí hablamos todo el tiempo, de cómo esos sistemas realmente se vuelven como formas de generar más obstáculos y más exclusión para las personas migradas y específicamente para las trabajadoras del hogar. Y luego también se me ocurre pensar cómo en también ampliar esa mirada, también en reconocer cómo los discursos de odio no solo se dan de una manera explícita en discursos como de la ultraderecha, xenófobos y etcétera, sino también cómo hay como una serie de relatos y discursividades en las redes sociales que son mucho más sutiles y que tienen que ver con una mirada exotizante de las personas migradas.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Samu, Marc.